A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estem ja a ple estiu i hem de suposar que d'alguna forma o una altra, ben aviat, o relativament ben aviat, o potser abans no acabi l'estiu, la platea, la teulada, vaja, la infraestructura del Prado estarà més o menys a punt. Ferran, bon dia
i
bona hora.
Bon dia i bona hora.
Abans no acabi l'estiu estarà més o menys a punt?
No, home, hi ha bastantes coses a punt, el que passa que bé, els finals, els tancaments d'obra...
Sempre costen.
Sempre costen. Però insisteixo en que el Prado, la societat del Prado, la Junta, ha pres una gran decisió d'aprofitar, lògica, per altra banda, però bé, d'aprofitar les obres per no només rentar la cara, sinó fer-li la permanent. A la sala de teatre, que jo crec que ha quedat molt bé, està quedant molt bé, i a la gent li agradarà.
Heu tingut oportunitat de veure-la?
De quan en quan.
De quan en quan.
Sí, hem tret
perquè nosaltres recordàvem quan vàrem tenir la presidenta, la Carme Artigues, que ens deia, farem el que sigui, però aquí hi ha d'haver cadires noves, butaques noves a la platea, les hem de canviar, sigui com sigui, etcètera, etcètera, i hi havia, doncs, diguem-ne, aquest repte de poder aconseguir butaques noves, entre altres coses.
Però el terra, les parets, pintar, lavabos, hi ha feina, perquè són tres pisos.
No, està clar, està clar.
Un habitacle, en fi, una casa de...
Tres pisos, dels quals, bàsicament, se n'aprofitaven dos.
Sí. No, ara, aquests dos, perquè, clar, hi ha el tercer, que ja, diríem, també obsolet, tot ell. De tota manera, alguna cosa s'hi deu haver fet, eh? No, això no ho... tampoc, si tingués cap primícia, no ho sé si la diria, però no em correspon a mi, amb aquestes coses s'ha de ser respectuós.
Però en qualsevol cas, no? La primícia d'en Ferran és, hi hem entrat, ho hem vist, i això quedarà molt bé.
Això quedarà molt bé. S'han fet un esforç que és molt bo per la societat, molt bo per Sitges, en fi, perquè clar, les dues societats, totes dues són, diríem, una mica de portes endins, són les dues torres Eiffel de,
Està clar.
De Sitges, aquests elements que al voltant del qual encara avui en dia pivoten molts aspectes fonamentals de la vida de Sitges, oi? Doncs són aquests dos eixos, tot el que millori qualsevol dels dos.
Està clar que sí.
És bo per nosaltres.
Val la pena també recordar avui, Sitges continua tenint dos cinemes. A Barcelona, el Cinema Comèdia, que era un dels, en el seu dia, grans cinemes de Barcelona, que després va ser reconvertit en multisales quan va començar a venir, diguem-ne, la nova època del cine, ara en fallida i en espera de comprador. El 28 de març, em sembla que va ser, el cinema no va obrir perquè no hi havia ningú.
És que
estem parlant d'una sala, Passeig de Gràcia, avinguda de les Corts Catalanes.
Exacte.
Vaja, que més cèntrica, més ben posada, i en un indret d'aquells amb més concurrència de públic, difícil, eh?
Amb les pel·lícules d'estrena, les pel·lícules que es fan, és a dir, és que és molt difícil exhibir la feina de l'exhibidor avui en dia. Si es pren com un negoci, com una empresa on s'han de fer unes inversions, i és molt difícil. Vaja, jo crec que, a no ser que tinguis una cadena, aquestes grans cadenes que tenen cines per tot l'estat, a Balanyà,
és per sentir-nos afortunats, eh?
Sí, la veritat és que sí, perquè
no, vaja, ja, de la mateixa manera que segur que s'obren noves sales, hi ha sales emblemàtiques que tanquen.
Sí, perquè bueno, a darrere crec que hi ha l'esforç de la gent que fa cine a les dues sales, o sigui, hi ha, vaja, amb naturaleses diferents de les societats exhibidores, dels grups que són exhibidors, que són, bueno, dos maneres diferents. És un esforç. No, en aquest sentit, no hi ha distinció.
No hi ha dubte. L'esforç és un esforç col·lectiu.
Agrair.
Està clar. 10 i 21 minuts. Beethoven ja era sort quan va composar la novena sinfonia. Tot i que la sinfonia vinculada amb el món de la dansa no és la novena, sinó que és la setena, la que ell mateix va intitular Apoteosi de la dansa. Aquesta programació del Cineclub comença amb Dancing Beethoven, que és pel·lícula basada en la novena sinfonia. Primer escoltem i després desgranem la història que hi ha darrere aquest Dancing Beethoven.
Quand tu dis 9e symphonie, ça a un écho chez tout le monde. Et après, les gens se rendent pas compte à quel point le projet est quand même énorme.
We have the Tokyo Ballet, we have Israeli Orchestra. It's such a collaboration of nationalities and cultures and...
It fits the piece.
Le monde du spectacle, il y a que des gens fous.
Il faut être fou, un peu. Il faut rêver et il faut aller vers ses rêves.
Could this ballet be a way of seeing the music he couldn't hear?
That's a very good question.
No té més secret, o el té tot. S'agafa la sinfonia de Beethoven i s'intenta, i s'aconsegueix, transportar-la al món de la dansa. En una combinació del tot singular, a la companyia Béjar Ballet de Lausana, el Ballet de Tòquio i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, dirigida per Zubin Mehta. Per aquells que diguin Zubin Mehta, sí, el primer director dels Tres Tenors de l'any 90. L'home que estava davant de Pavarotti, de Carreras i de Domingo era Zubin Mehta en aquell moment. Per tant, aquest és un reportatge, un documental carregat d'esperit emocional aquí. Eh?
Sí, és un extraordinari documental de 80 minuts, que, com has dit molt bé, explica amb imatges la preparació, tota la preparació de la posada en escena de la novena sinfonia en format ballet, per part del Maurice Béjart Ballet de Lausanne. El Maurice Béjart Ballet, Maurice Béjart va ser qui va fer la coreografia l'any 64. O sigui, que no és, diríem, una coreografia, sí que és una coreografia nova, però dins del repertori de la Béjart Ballet Lausanne ja existeix. Per tant, la preparació a Lausanne i després la segona part d'aquesta preparació a Tòquio, perquè el que s'està fent és la preparació d'un concert que es va fer a Tòquio amb la Filarmònica d'Israel, tal com es diu, dirigida per un dels de més de la generació del Claudio Abbado, en fi, de tots aquests grans directors, Zubin Mehta, director indi, nascut a Bombay. Aleshores, aquesta el Béjart Ballet Lausanne fa una revisió de la coreografia de l'any 1964 per part de l'actual director, Gilles Roman, també francès, i Gilles Roman encarrega la filmació d'aquest documental a una directora madrilenya, Arantxa Aguirre, antiga ballarina i especialitzada documentalista, fonamentalment, i que ja té experiències de filmacions de ballet, de la dansa. Bé, tot això aleshores crea tot un món que no és només, diríem, l'espectacle de sobre l'escenari, sinó tota la problemàtica que hi ha darrere, els entrenaments i totes les lesions i la problemàtica familiar també de la gent que intenta, els ballarins també i els artistes
és un món molt competitiu,
tenen un món personal En fi, és una pel·lícula que sí, bueno, ha sigut aclamada per tot arreu, ha sigut un, bueno, una sorpresa d'aquest any passat, 2016, i aleshores nosaltres l'hem ficat aquest cap de setmana, que bueno, comença a partir de demà, a partir de dijous, té també aquest component de cineclub, de mirada diferent. Aleshores, des de dijous dia 1 fins a dilluns dia 5, 1, 2, 3, 4, 5, Dancing Beethoven, al Casal.
Dancing Beethoven a partir de demà. I a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció que entre la banda sonora de la pel·lícula que parlarem a continuació, Goodbye Berlin, hi hagués un tema, bé, en el seu dia els que estiguin pels vols de la cinquantena, això que escoltaran ara els cridarà molt l'atenció. Pianista francès. Després se n'ha sabut ben poc d'ell, però el tema en qüestió que encapçala el tràiler de Goodbye Berlin és el d'un tema musical que va vendre milions de discos a finals dels anys 70.
Me gusta mi madre. No es como las demás madres. Mi madre juega al tenis. Incluso tras beber una botella de vodka, gana los campeonatos.
¡Psicópata!
Gracias, es suficiente. Tenemos un nuevo compañero. Se llama André...
Tic. ¿Lo has mangado?
¿Qué va, tío? Es prestado. Luego lo devolveré.
¿Quieres que te encierren o qué?
Tengo 14 años, no tengo edad penal hasta los 15.
Con 14 ya tienes edad penal.
Pensaba que eran 15.
Son 14.
¿Estáis mal de la cabeza o qué pasa? ¿Cuántos años tenéis, pedazo de idiotas?
¿Has traído botes de conserva si no tienes un abridor? ¿Y tú qué has traído? ¿Pizza congelada? Te has calentado la cabeza.
¿A dónde pensáis ir?
Al quinto pino.
¿Justo a dónde voy yo? ¿Lo has hecho alguna vez?
¿Qué? ¡Qué locura!
¡Tiempo ahí! ¡Espera!
Kevin Kuranji. Pareces un tío de 14 años con cinta en los morros. Así mejor. ¿Y si mangamos otro coche?
No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina.
10 i 30 minuts. Sí, la balada per Adeline de Richard Clayderman. És el que hem escoltat en els minuts inicials d'una pel·lícula. Això té un punt, té només un punt, de Thelma i Louise, però en versió...
Mira, m'ho has tret de la...
Sí?
Sí, perquè, home...
En versió, evidentment... en un registre diferent, però...
Totalment diferent, però, aviam, aquestes, allò que els especialistes del... els crítics de cine diuen una road movie, és aquestes pel·lícules que parlen d'un viatge, d'una fugida a través de la carretera, no? És a dir, a través del camí, que també és una metàfora d'aquesta recerca d'un mateix.
Exacte.
A través de la relació amb persones que es van trobant, amb paisatges que es van trobant, que en aquest cas són dos adolescents de 14 anys que fugen. I la personalitat d'aquests dos adolescents esbojarrats, plens de tot allò que diem, ostres, els nois d'avui en dia, permet també entrar una mica més a darrere d'aquesta queixa que els que ja no dels anys 70, sinó dels abans, de vegades expressem, no? O sigui, oblidant-nos molt del que fèiem nosaltres quan teníem 14 o 15 anys. Perquè aquests dos nois, un d'ells, el primer protagonista, perquè diríem primer i segon protagonista. Uh-huh. El primer protagonista, ell parla de que té una mare extraordinària que juga a tennis amb una botella de vodka al cos i que guanya els partits. De fet, quan passa la pel·lícula, està en una clínica de rehabilitació i el pare està
fora.
Sí, està fora, en viatge de negocis. Per tant,
ell està sol.
Sí, ell està sol. I aleshores fa coneixença d'un noi, estem parlant de l'Albània, de seguida parlarem del director,
sí.
Un noi rus, també deixat de la mà de Déu, abandonat dels pares, en fi, un emigrant d'aquests que ha passat per sota d'aquesta ratlla invisible que són les fronteres avui en dia, doncs un noi rus, congenien, de cop i volta, i el noi rus roba un cotxe abandonat, amb una deixalleria, pràcticament.
Roba, s'ho poden imaginar, com que és rus, si Thelma i Louise anaven amb aquell Cadillac tan bonic, aquí van amb un Lada.
Exacte. Amb un...
És una de les icones russes, per excel·lència.
Sí.
Vaja, més prosaic, sí, el cotxe.
No, i a més, aquesta mena de desferra, que és el vehicle en si, també
és metafòrica.
Ens parla, crec, no?
Sí, sí, sí.
És fàcil poder interpretar que ens està parlant de, com sempre, totes les obres d'art que tenen una certa densitat i un cert gruix ens ensenyen una cosa per parlar-nos d'una altra. El director es diu Fatih Akin, un nom turc, és alemany.
D'acord.
Bé, tots sabem...
Un dels tants turcs, sí, que va arribar a Alemanya.
Sí, dels milions de turcs. La relació de Turquia amb Alemanya és una relació antiga, ja des de la Primera Guerra Mundial. I, en fi, arquitectes d'avantguardistes, encara que no vingui a compte ara, arquitectes avantguardistes alemanys van anar a treballar a Turquia, i entrenadors alemanys han anat a fer entrenar a Turquia de futbol. Bé, Fatih Akin és un director que les seves pel·lícules sempre han tractat aquest aspecte de la immigració, de l'altre, de l'adaptació. En fi, aquesta pel·lícula va tenir l'any passat el premi a la millor pel·lícula europea en els premis del cine europeu pel jurat jove. I en fi, com hem dit, una pel·lícula d'iniciació de la vida, no? L'amistat com a camí per trobar-te el lloc.
Entre les característiques de les road movies també hi ha aquesta.
Exacte.
L'amistat, aquesta, diguem-ne, simbiosi, aquesta connexió.
També que genera l'amistat. És una pel·lícula, a més, molt vibrant. Jo crec que és una pel·lícula que té tots els números per agradar molt, perquè diverteix, també t'obliga a prendre posició, i finalment hi ha una reflexió de fons.
D'acord, no? I apuntem aquí, a més, una, diríem, novetat tècnica,
sí,
que proposa el Cineclub a partir també d'un conveni. Goodbye Berlin es projecta a partir del divendres, d'aquest, sí, divendres.
A partir de dijous.
Dijous, a partir de demà, sí, també.
Demà.
I és la primera pel·lícula de la distribuïdora cinematogràfica Golem que presenta un sistema accessible per a persones amb discapacitat visual. O sigui, les persones, sí, que o hi veuen poc o són cegues,
sí. Sí,
poden, sí, diguem-ne, d'una manera molt, molt oberta, tenir el ple coneixement de la pel·lícula a partir d'aquest sistema. Gràcies, ens diu la nota de premsa, a Aristia Produccions i a la Fundació 11, en col·laboració amb la Fundació Vodafone i S.2, a les sales de cinema on es projecta Goodbye Berlin en versió doblada al castellà, es podrà gaudir d'aquest servei d'audiodescripció amb l'aplicació mòbil Audesc Mobile, descarregable des de qualsevol de les plataformes que suporten els sistemes Android i iOS. Es descarrega aquesta aplicació i aleshores ens diuen també des del Cineclub que el funcionament és bastant senzill, només cal instal·lar l'aplicació al mòbil, descarregar-se l'arxiu de la pel·lícula que ens vulguem escoltar abans d'anar al cinema i un cop dins de la sala, des del nostre propi mòbil amb auriculars, reproduir mentre es projecta la pel·lícula. És a dir, vindria a ser la versió que la distribució cinematogràfica ha trobat a la manera de, si vostès són habituals seguidors de TV3, quan TV3 abans de l'inici de la projecció d'una pel·lícula diu que aquesta pel·lícula s'emetrà amb audiodescripció per persones cegues, doncs estem amb un sistema d'audiodescripció, sí, però adaptat a les sales cinematogràfiques.
Adaptat a la sala, simplement amb un smartphone, descarregar-se una aplicació qualsevol altra,
sí.
Això sí, anar amb auriculars,
evidentment,
que, sí. I aleshores les instruccions que ja dona de manera auditiva, de manera sonora, la pròpia aplicació.
D'acord.
I a partir d'aquí, doncs, seguir. Això és, bé, és una novetat tecnològica que és de la distribuïdora Golem. La distribuïdora Golem és una antiga, veterana, distribuïdora de pel·lícules europees, de pel·lícules d'autor, i que ha volgut incorporar aquesta facilitat per a les persones que tenen disminucions visuals. I és la primera...
Bueno, pel·lícula, la primera, en aquest cas, doncs, que es projecta Guissitges amb aquest sistema.
Sí, sí, no, i que projecta propi Golem.
D'acord, és la primera pel·lícula de la distribuïdora que...
Em sembla que és la primera distribuïdora que incorpora això pels cines.
D'acord.
Bé, doncs és una...
Val la pena també esmentar-ho, perquè aquelles persones que diguin, doncs home, vaja, ho vull provar.
Sí, sí, sí.
Ho vull provar, i aleshores ja ho saben que en general aquests sistemes el que fan és d'una forma poc intrusiva, mantenint el diàleg de la pel·lícula i la història, intentar apuntar d'una manera molt, molt escueta, però també molt gràfica, la descripció de les escenes que es veuen.
Les escenes, les imatges, i poder, doncs, poder veure-la a través dels sentits que es tenen més desenvolupats.
Doncs hem anat de Beethoven a Richard Clayderman, i ara potser que passem per Mendelssohn, i Mendelssohn ens ajudarà a ficar aquí dins, doncs, una sessió de ballet per la setmana que ve. Ja no recordava el forte i estava a punt de parlar. Mendelssohn ens serveix una vegada més per tornar al món de la dansa. I és que el proper 7 de juny vaig fer?
Sí.
7 total, de juny.
Totalment.
Al Casal, en directe.
Dimecres que ve. Al Casal, en directe. Diríem que reprenem...
Les emissions en directe.
Les reprenem, les emissions en directe. Si fem una mica de ràpida memòria, vam, quan el Prado van començar les obres, vam passar les emissions en directe a l'IAP, a l'auditori de l'IAP, bé que reduïdes, perquè no podíem disposar d'aquell espai quan a nosaltres ens interessava, perquè l'IAP, doncs, té una activitat, doncs, molt, molt, molt densa.
I també hi havia tota aquella logística de l'autobús, del transport, de les persones interessades,
també,
que també...
La veritat és que estem molt contents i molt agraïts al nostre públic que ens ha seguit allà on hem anat. I bé, no podent disposar i més o no, trobant fent balanç de les incomoditats, hem decidit que mentre no tornem al Prado, doncs per què no portar-ho al Casal? Hem portat antena, decodificador de senyal, ho hem adaptat allà, I aquest dimecres que ve, d'avui en 8, oi? Doncs ballet en directe des de la Royal Opera de Londres, amb unes coreografies de Frederic Ashton, de qui parlarem tot seguit. El fundador, un coreògraf fundador del Royal Ballet, i que bé, entre les moltes coreografies que ell ha fet, la Royal Ballet actual n'ha triat tres. Una que es diu The Dream, que està basada en una adaptació de la Simfonia de la Somni d'una nit
d'estiu de Mendelssohn,
que té també la inspiració de l'obra de Shakespeare, aquesta d'una banda. Després, tal com fan el Royal Opera Ballet, una altra peça de ballet més contemporani, que es diu les variacions simfòniques basades en música de César Franck. Aquesta és una coreografia de 1946, que a més va ser un dels primers ballets que es van fer quan es va reobrir la Royal Opera Ballet després de la Segona Guerra Mundial. La Royal Opera Ballet, el Covent Garden, el cèlebre, no havia estat tancat, sinó que s'havia convertit en un menjador per
un menjador
acollir,
social.
Sí, un menjador social per acollir. Bé, va ser després les reobertures i les següents espectacles es van presentar allà, van tenir un caràcter enormement emotiu. Doncs bé, una de les primeres va ser aquestes variacions sobre la música de César Franck, que només són sis ballarins amb una escenografia abstracta que va crear el propi Frederic Ashton. I tercera peça, el fragment de Margarita i Armand de La Traviata, que com sabem està inspirat en La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, que va ser una coreografia que Frederic Ashton va fer l'any 63, per dos ballarins que potser algú ha sentit a parlar alguna vegada, Margot Fonteyne i Rudolf Nureyev, amb música de Liszt. Doncs, clar, són tres peces fantàstiques, i com que a Sitges és crida l'atenció...
Ens ho deies ara, hi ha una passió pel ballet.
Sí, crida l'atenció positivament, i té una explicació. Sitges té escoles, té una tradició recent, però hi ha tradició de cuidar el ballet, escoles, professors, professores, practicants apassionats, pares i mares, famílies que ajuden, segueixen. Bé, això fa que els ballets siguin esperats i, en fi, sigui enormement un espectacle que ens agrada molt produir i donar a conèixer.
Dimecres 7 de juny, hora?
Dimecres 7 de juny. Teòricament, anava a dir teòricament, les obres del Royal Ballet comencen entre les 8, 8 i quart. Crec que serà aquest, però en aquests moments
encara no es
portava
pot fer.
Enganxat amb un
pòsit
d'una de les poques neurones que floten, i ara ha caigut.
Pels vols de quarts, entre
sí,
les 8, 8, quarts de 9, hora anglesa dels espectacles.
Sí,
aquestes tres peces del Royal Opera Ballet en directe al cinema Casal. Canviem de registre.
Totalment.
Però absolutament.
Totalment.
El que ve ara és un canvi de registre pels més menuts o no tan menuts de la casa. Sí, el capitán... Sí, sí, aquell.
Oye, ¿qué está pasando? Ni idea. Vamos a pirarnos a ver qué pasa. ¡Hala! Habrá valido una pasta.
Del estudio que nos trajo Israel, Kung Fu Panda y Madagascar.
Hola, soy Jorge Betanzos y él mi amigo Berto Henares. Nos gusta dibujar y reírnos. Y ese viejal es el señor Carrasquilla.
¡Jorge! ¡Berto!
Es el peor director del mundo.
Desde que empezasteis el colegio, os habéis dedicado a hacer una travesura tras otra.
Algunas nos las hemos currado mucho.
Como la del tigre.
¡La del tigre fue genial!
¡Ah! Ya os dije que me las pagaríais. He decidido poneros en clases separadas. Voy a destruir vuestra amistad.
Jorge, haz algo.
Suelte ese boli, señor Carrasquilla, o le hipnotizamos.
¡Deja ese anillo!
¿Qué pasa?
¡No lo sé! Cuando chasquee los dedos, obedecerás todas nuestras órdenes.
¡Ahora eres el increíble Capitán Calzoncillos!
¡Ta-ta-chan!
Pues no creí que funcionaría.
Este verano.
¡Vamos, ayudantes!
Doncs aquesta és la història. Dos nens del col·legi que, a través d'un encanteri, converteixen el professor... Versió catalana, Capità Calçotets, versió castellana, clar, sí. Capitán Calzoncillos.
Amb un superheroi. Això és una adaptació a l'animació d'una sèrie de llibres infantils, juvenils, de dibuixos, que és una sèrie de 12 volums, en editats, traduïts a 20 idiomes, o sigui, traduïts arreu del món, amb el títol del Capità Calçotets. I aquest Capità Calçotets és, diríem, que és una pel·lícula dins de la pel·lícula, perquè els protagonistes són dos nanos, de 12 anys, en fi, que aleshores... tenen la seva cabana dalt de l'arbre, en fi, tota la...
Aquella imatge tan coneguda.
Sí, tan coneguda. I allà ells dibuixen, fan històries amb dibuixos animats. I aleshores tenen una... se senten perseguits pel director de la seva escola, que a més els vol separar, perquè les trapelleries que ja es podem imaginar. I aleshores la seva venjança és... convertir-lo en un superheroi ridícul, un superheroi que va, en comptes de vestit ajustat i capa, amb calçotets, i el bategen com el Capità Calçotets. I aleshores creen tot una fantasia del Capità Calçotets, que és on els nens en realitat estan explicant la història. És una pel·lícula infantil, sens dubte. Però, és una pel·lícula i tot una història, igual que els llibres, que és d'aquestes per... com l'anterior producció de DreamWorks, el bebé jefazo, que sortien els pares rient tant com els nens.
Exacte.
Aquesta és... a més, amb tot una... O sigui, aquesta animació tan peculiar que avui en dia es fa amb efectes especials, però al mateix temps conservant l'estil del dibuix de l'autor original, un senyor que es diu David Pilkey, que té un estil molt peculiar i que aleshores, clar, si això es perdia, doncs...
La pel·lícula perdia sentit,
exacte, eh? Exacte, els nens que han llegit això volen veure...
Identificats els personatges en la pel·lícula, eh?
També hi ha un altre element que nosaltres aquí perdem, perquè hi ha sobretot en les sessions que les fem doblades, les que tinguem la versió original nou,
sí.
Que és que darrerament una decisió de màrqueting presa és que les veus dels personatges siguin veus d'actors coneguts. Clar, són actors coneguts als Estats Units, són comedians, còmics, perfectament reconeixibles, com nosaltres podem reconèixer veus de doblatge, sí. O veus d'anuncis, no? que diem, mira, si aquell és aquest actor. Clar, aquí la versió doblada, però, clar, traduir un còmic que llegeixes el que està dient, però no veus les escenes, veus l'ambient del dibuix, però la veu no la sents, te l'imagines. Bé, aleshores es tractava de trobar qui i com i de quina manera haurien de ser les veus d'aquests personatges, que com acabem de sentir en el tràiler, doncs a l'hora de doblar-ho, doncs no sembla que hagi tingut la mateixa cura, no? Perquè bueno, són aquestes veus de garrotada, però bé, és això.
En aquest cas, la pel·lícula també s'ofereix en versió original o no?
Sí,
la
sí.
En versió original i en versió en castellà, catalana, eh? O sigui que qui vulgui, en versió catalana.
També.
Sí, o Capità Calçotets o...
Sí, doblada en català.
O amb la versió original en anglès.
En anglès també. que, clar, aquestes versions originals de pel·lícules infantils tenen...
Tenen aquest plus, sí, afegit, eh?
No, perquè hi ha pares que...
Que precisament els agrada, sí, això, sí, eh? Reconèixer, sí, els actors originals de la pel·lícula. I acabem avui amb una heroïna d'aquelles clàssiques en el món de la ciència i en el món de la història en general, que és Marie Curie.
En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido.
¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel?
No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú.
Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer.
Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada. ¡Yo sola no lo conseguiré nunca!
Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
Albert Einstein, Marie Curie.
Soy Marie Curie.
Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás.
Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Que esto no es una historia fácil.
No gens.
No gens.
No gens. Perquè, bueno, com a mínim el nom, la vida ja no ho sé, perquè també són personatges que han tingut una reals, que han tingut una vigència en un moment determinat, i avui en dia ens sonen com a figures de la ciència, però bé, que a partir dels anys 50 han passat molts anys.
Està clar.
Que és el matrimoni Curie, Pierre i Marie Curie, els descobridors del radi i, per tant, de les aplicacions del radi a la medicina. Van obtenir conjuntament un premi Nobel, però de seguida aviat Pierre Curie va morir en un accident i aleshores va quedar la dona, Marie Curie, amb 30 pocs anys i amb dos filles, i amb dues filles. Aleshores és a partir d'aquí que comença la pel·lícula.
Precisament per això dèiem que no era una pel·lícula fàcil.
Sí,
la història d'aquesta dona.
La història d'aquesta dona, que tot i el reconeixement i encara rebre un segon premi Nobel, en aquest cas amb ella sola, diríem, comença aquí una etapa difícil de la seva vida enmig dels reconeixements professionals que té, perquè és la primera dona que rep una càtedra a la Sorbona, tots aquests, diríem, tòpics que veiem a les pel·lícules de l'oposició dels competidors masculins a considerar una dona com capacitada i d'estar a la seva alçada, com ella diu, segurament no estava a la seva alçada, estava per sobre. Bé, la lluita contra aquesta oposició,
això per una banda,
i després el suport que trobes escàs, d'una banda un jove Albert Einstein, que va ser algú que va donar suport i que va participar, i després un col·laborador, un assistent, un professor auxiliar del seu marit, Paul Langevin, que va establir una relació amorosa amb Marie Curie, tot i que estava casat. I per tant, tot
aquí afegim l'altra part.
Afegim aquest altre aspecte.
A principis del segle XX, una dona, premi Nobel.
Dona, sembla això més cinematogràfic, però sí, real totalment. I en fi, la lluita de Marie Curie per aconseguir això, firmar-se i el lloc que li corresponia a la societat.
El que no haguéssim pensat mai és que encara donaria per fer cine Marie Curie, perquè ha estat una vida, diguem-ne, que molt present en l'àmbit cinematogràfic, televisiu,
sí,
literari,
sí, sí.
És a dir, ha estat una vida molt...
Des dels anys 50, si no recordo malament, aquest els Curie, no?
Exacte.
Els Jocs Fengis,
exacte.
No recordo malament.
Però és a dir, ha estat una vida molt treballada pel cine.
Sí, sí. Però, bé, una figura recuperada i bé, segurament en aquests moments de reivindicació, de reconeixement i del paper social en tots els aspectes de la dona, sigui molt oportú recuperar aquesta pionera de la primera meitat del segle XX.
Dies i hores de Marie Curie?
Del 16 al 19. Del 16-19, just abans, tal com has dit,
de la setmana de Sant Joan.
La setmana de Sant Joan, que no és només la revetlla i el dia de Sant Joan, sinó que, clar, el cinema El Casal està col·locat, diríem, a 200 metres de les festes del Poble Sec, de la festa major del Poble Sec, al barri de Sant Joan. Per tant, allà al barri, al costat de l'església de Sant Joan. Sí. I, per tant, no podem competir. I tal com abans us comentàvem a micro tancat, no val la pena cremar una bona pel·lícula amb un cap de setmana.
Que hi ha festa grossa.
Sí, que hi ha festa grossa. Abans d'acabar,
sí,
estem aviat, només volia comunicar que aquestes visites amb què ens rebeu a la gent del Cineclub tan carinyosament, jo per la meva part avui tenco una etapa no al Cineclub,
sí,
sinó en aquestes petites xerrades a micro obert sobre les pel·lícules que fem, no per cap raó, però no sigui el caprici o les ganes de dir, bueno, penso que una de les coses que caracteritzen la gent que fa el Cineclub és la seva joventut i la seva... Bueno, pues, ja va sent hora que qui que... No la cara, però sí la veu, doncs sigui alguna mica més jove que estarà igualment bé o igual de malament que ho hem pogut fer els que hem vingut fins ara.
Nosaltres encantat de tenir-te aquí. Ferran,
doncs una abraçada ben forta.
Fins la propera i el Cineclub, òbviament, tornarà amb nou portaveu.
Exacte, sí, o amb nous.
Amb nous,
rotatori,
igual.
O el que sigui.
Vostès mateixos.
No es pot dir mai adéu per sempre, com tots sabem, per sempre és mitjora, aproximadament,
per això mateix, no ho diguis massa en veu alta, perquè Déu nos en guard. De moment, aquesta és la programació pel mes de juny. Ferran Martínez, gràcies.
Gràcies a tothom. Bon estiu.
Bon estiu, fins la propera. I a tots vostès, en 5 minuts tornem.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.